It's always better when we're together. Yeah, we'll look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Consumint consciència.
La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té.
La cultura tèxtil sabadellenca està desapareixent, lamentablement. Aquesta és la realitat. Però els seus espais i les seves produccions han sobreviscut a la indústria i encara els podem veure en fàbriques abandonades o botigues de segona mà. Amb l'objectiu de reivindicar aquest llegat i donar-li una segona mà, tercera o quarta oportunitat, des de la Manchester catalana va néixer el projecte Maqueo, una botiga de roba de segona mà seleccionada amb perspectiva social de proximitat i amb un potent discurs sobre l'economia circular. Per això no volem perdre l'oportunitat de parlar amb un dels seus responsables a la secció Consumint Consciència. Per això ens acompanya el Fran Martínez Guijosa. Bon dia i benvingut.
Hola.
A veure, explica'ns, com va sorgir la idea de començar aquest projecte amb els teus socis, no?, d'una botiga de segona mà de roba per internet?
Bueno, Maqueo comença una mica com un divertiment. Tant jo com Roberto ja treballàvem, estàvem treballant junts en aquell moment amb un projecte per aquí pel museu. Parlàvem de la indumentària com a... una mica com era l'expo aquella de l'Atlas, i parlàvem de la indumentària com una mica... com identificava, no?, les persones. I, bueno, d'així d'anar fent voltes i d'anar buscant i d'anar trobant, doncs ens ho vam plantejar. També s'ha de dir que jo tenia molta roba, jo compro d'una forma una mica compulsiva. Tot s'ha de dir, no? Vull dir, les coses com són. I, bueno, pues ho vam parlar i vam dir, bueno, per què no ho provem? Posem, no sé, 50 euros, anem a comprar, a veure què trobem, i ho provem.
I com va anar aquella primera
compra? La primera va ser molt bé. Jo me'n recordo que era... nosaltres traiem cada primer segon diumenge de mes, traiem 100 peces. I me'n recordo perfectament que estàvem al mercat fent el vermut. Nosaltres ho havíem penjat el dia anterior, tampoc no esperàvem que passés res, no? Però, bueno, va començar a vendre's. El material que havia pujat, veiem com arribava, no? Hòstia, un altre. Diu, potser aquí hi ha per fer, no?
Aquí hi ha negoci, no? Vau pensar, suposo, clar.
Sí, clar.
Sí.
Bueno, era bastant clar, no? Vull dir, la segona mà funciona.
Té el seu públic, no?
Clar.
Ara, molt fidel.
Potser donar-li la volta és el que no s'havia fet.
Vosaltres, però, treballàveu o estàveu vinculats al sector de la moda, d'alguna
manera? Sí. Jo sóc grafista, dissenyador, i he treballat per companyies de moda. I el meu company Roberto, pues, ell és un tio que tenia la seva pròpia marca de roba. Arriba un moment que diu, s'ha acabat, no vull fer més roba, això ens ho explicarà millor ell. Però bueno, això va ser així, va dir, ja, això no és sostenible, se m'escapa, has de deixar en mans d'unes altres persones la producció, la distribució, no tens un control sobre el que estàs venent. Llavors, el nostre semblar no és una cosa sincera, ni sostenible, no?
Clar, a més, Fran, tu això de rebuscar i de trobar aquestes joies amagades en botigues de segona mà o als encants, ja t'agradava, ja tenies una experiència,
sí.
Perquè suposo que, clar, si no, no? A vegades no saps ni per on començar.
Clar, la gent diu, hòstia, això d'on ho treus? Jo els dic, ja pots anar aquí al Recicla'm o pots anar aquí a l'Emmaús i ho trobaràs, eh? No has d'anar molt lluny. Però has de tindre un criteri estètic i, bueno, saber el que vols triar i el que vols vendre, perquè no, tot no val. Bueno, sí que hi val, que està a una tenda i algú comprarà. Però nosaltres tenim com una mica una línia molt marcada de buscar certes peces que creiem que funcionen amb el nostre estil.
I comenceu a vendre-la llavors per internet, no?
Sí. El que fem és una... el canvi jo crec que hem fet és dignificar la segona mà. No fer posar allà 50 peces iguals, sinó cada peça fer-li una bona foto... ha de sentar-la, presentar-la d'una forma maca, treure-la de l'espai habitual de segona mà i presentar-la en un espai diferent, no? Ja sigui amb internet, no? Ja sigui a la web, que és al final és una foto amb un fons blanc i prou, o a la tenda, que bueno, hi ha tot aquell disseny al voltant que fa que la prenda tingui una altra història.
A part de vendre la roba, vosaltres també teniu tot un projecte conceptual. En què consisteix aquest projecte, no? Quins són els valors que voleu transmetre amb el vostre projecte?
Bueno, nosaltres intentem que no sigui un projecte que es quedi només en un projecte comercial, sinó que tingui, pues, un punt de cultura, un punt de, bueno, de solidaritat, no?, i de reivindicació. Podríem estar parlant tot el dia, no? No tenim un decàleg de dir, bueno, això ho farem, això i això i això. Però sí que tenim el que no volem fer, ho tenim molt clar, no? I el que, cap a on anem.
I què és el que no voleu fer?
Bueno, no ens volem convertir en una segona mà que exploti, no? Només buscant el benefici propi, no? No som de comprar grandes paquetes i plantejar-los allà i vinga i ven. No, nosaltres potser fem una feina que el que busca és fomentar que hi hagi un teixit comercial de la segona mà sostenible i amb una certa lògica, no? Jo prefereixo anar a comprar directament a la tenda on pots anar tu, on pot anar qualsevol, i triar que no anar a, no sé, a Estats Units o a Anglaterra o on sigui que hi van, i comprar paquets, perquè al final això no té cap sentit. De fet, una de les qüestions que ens vam plantejar quan començàvem és que només volíem comprar el Vallès, i tota la roba que venem com a màxim ve d'uns 15 quilòmetres al voltant, que la gent es sorprèn, diu, no pot ser, pues, i tant que pot ser, de roba n'hi ha molta.
Doncs això és molt interessant, o sigui, que volíeu fer que també fos roba de segona mà, però de proximitat, no?, per precisament, doncs, a no contaminar,
no? Amb
el tema del transport, exacte. I com ho aconseguíeu per doncs,
bueno,
tenir tot aquest material, tots aquests estocs,
bueno,
no?
Si
hi ha tantes botigues.
N'hi ha bastantes, i la qüestió és estar, bueno, estar allà, no? Cada setmana has de passar, no? És un... A mi no em pesa, eh? Jo m'encarrego d'anar a comprar, el meu company també, però jo hi vaig més. I a mi no, és una història que ja vull dir, la porto dintre, no? D'anar a rebuscar, a veure què trobes. Ja tinc la meva ruta, potser avui vaig cap a Rubí, demà aniré a, no sé, a Terrassa. L'altre vegada sempre surt algú i et diu, hòstia, has d'anar allà, que tanquen una tenda, que tenen allà tal cosa. Potser no val per res, però hi vas.
Clar, quin tipus de productes trobem a la teva botiga de roba?
A la meva tenda, principalment roba. Vale? Hi ha petits artilugis que trobem... Bueno, quan vas a comprar roba, pues potser em trobo allà un cenicero que m'agrada i me l'emporto. Però el que trobaràs serà roba de tot tipus. I sense amb un criteri estètic definit, però sense un... Vull dir, no triem per marca, no trobaràs que estigui ordenada per home i dona, no trobaràs que estigui per colors. Vull dir, això és el que hi ha. Hem trobat aquesta samarreta i ens agrada, i al costat hi pots trobar una altra que no tingui res a veure, una camisa, una roba de feina o una tovallola, no sé.
I suposo que tots els productes més o menys són d'una època determinada, o no? És igual,
no.
Podem trobar, doncs, samarretes dels 80, fa pocs anys, o sigui...
Sí, nosaltres no diferenciem el concepte vintage, no? Aquest concepte que tant es diu ara, no? Vintage. Nosaltres vam tenir molt clar des del primer moment que no eren vintage. Per això diem segona mà. Quan parles de vintage, parles de prendes que tenen més de 20 anys. Nosaltres creiem que això és... Bueno, és que no li trobem gaire sentit, de fet. Perquè una samarreta, potser, que se la van comprar divendres, avui algú ja no la vol. Però hi pot tindre una altra vida. S'ha de trobar qui la vol. No? Vull dir, no ens tanquem, no diem, no, això és roba dels 80, això és roba dels 70 o dels 60, cap problema, vull dir, tot junt, tot alhora. Si en trobo una dels 70 que m'agrada i una al costat des del divendres, pues, pot funcionar alhora.
O sigui que en part és més per criteris estètics,
sí,
que no 100%. Generacionals, no?
Sí, 100% estètics. De fet, si provéssim de vendre, si volguéssim vendre el vintage nostre, potser ara no el vendríem. Vull dir, és limitat, no? Perquè la gent de la nostra generació sí que potser li interessa, però els joves els hi és igual. Per ells vintage potser és els 90 o els 2000, no? Vull dir, clar, que ja voltàvem per aquí, no?
Tot canvia molt, clar. No? I, de fet, vosaltres ja heu fet molts projectes també, doncs, artístics relacionats amb la moda. Per exemple, aquí a la nostra ciutat vau participar, no?, a l'exposició Atlas.
Sí, l'Atlas parlava molt... La nostra peça parlava de... molt clarament de la indumentària. sí, sí.
Explica'ns bueno, de què anava una mica Atlas bueno, i com vau participar, no?
Bueno, amb l'Atlas, la nostra peça referenciava un moment molt concret de la zona hermètica que, bueno, ja teníem un altre projecte que vam desenvolupar abans d'aquest que parlava de la zona hermètica i nosaltres el vam recuperar el tema per parlar a través de la indumentària de les persones, dels usuaris de la zona hermètica i de com es vestien i com això podria funcionar com per identificar quina classe de persona és, no?
Perquè al final et defineix, no? El tipus de roba que portes.
Sí, sí. Clar, tu quan t'aixeques decideixes, no? Què et poses? Ja és la primera cosa que veuen, no? Quan arribes, com vas vestit.
Hi ha molta gent i cada vegada més que aposta, no? Per aquest altre tipus de roba, la roba de segona mà.
Sí, jo
que potser abans era doncs, més específic, no? D'un tipus de públic molt concret, però cada cop hi ha menys reticències, no?
Jo crec que les noves generacions potser sí, però les generacions una miqueta... Jo tinc ara 35, 36 he fet, la setmana passada. La generació de per sobre meu, això encara no ho entenc gaire. De fet, aquí a Sabadell, jo hi volto molt per les tendes de segona mà, i jo m'ho deien, és que no hi volen entrar aquí, els hi fa vergonya, que potser també és una història que no ens la vam plantejar.
Fa vergonya, eh?
No ens ho vam plantejar, però nosaltres ens trobem pedidors que van a, pues, a bones zones de Barcelona, de Madrid, que dius, bueno, és que aquesta gent no vol anar a comprar, però clar, comprar online no hi ha cap problema, perquè estan allà sols. Que, vull dir, a mi això no ho vam muntar per això, però ens hi trobem. I dius, hòstia, no pot ser que aquest tio hagi comprat aquesta peça que és super exclusiva i li has enviat a Passeig de Gràcia. Tal, o, vull dir, clar, que no és perquè sigui Passeig de Gràcia, però t'hi trobes, no? Dius, aquí passen coses rares. Encara hi ha aquella reticència de segona mà, brut, no sé, és una història que nosaltres la volíem treure de sobre, no? Volíem netejar aquest concepte i donar-hi la volta. Ningú es planteja que compres un cotxe de segona mà sigui dolent, no? Bueno, potser sí, no ho sé. Hi ha gent que sí que s'ho planteja, suposo. Però amb la roba hi ha aquell rotllo, no?, de prenda, vestida...
Per què creus que hi ha tots aquests estereotips?
No tinc ni idea,
És un factor cultural, no tinc potser, en altres països no passa això.
En altres països no passa. També a Sabadell hem tingut molt de contacte amb el tèxtil, no? I aquí encara... Es veu aquell... Si passeges el diumenge a la Rambla encara es veu allò, no? D'anar cap amunt i cap avall, que et vegin ben vestit i portar l'últim i tal. No sé, potser durant alguna cosa cultural, que se'ns escapa.
Vosaltres aquest any participeu també en el projecte Sustainability Challenge. Sí. Explica'ns què és això, amb la gent de Roba Amiga i de la FAT.
Sí, això és un projecte que hem fet amb el FAT, Foment de les Arts, amb moda FAT, concretament. I, bueno, és un challenge que... Nosaltres ens vam plantejar des de FAT de fer el challenge, però nosaltres com vam plantejar que vale, fèiem un challenge però no hi haurà premi. Ho dic per si algú els vol apuntar, que sàpiguen que no hi ha premi. I seran dues jornades en les que els estudiants de moda es poden apuntar allà i estarem nosaltres i un parell o tres de professionals de la moda de diferents sectors desenvolupant unes jornades en les que, bueno, és que si t'ho explico ara... potser desvelo coses.
Bueno, explica'ns alguna cosa que puguis compartir amb nosaltres.
Jo et diré que serà molt divertit, que hi haurà molta roba, perquè la gent, els que hi van allà puguin prendre consciència de quin és el nivell el volum que hi ha de roba de segona mà per vendre, bueno, per vendre o per trobar-li el què podem fer amb això.
Un segon ús, clar.
Un segon ús, perquè no tot ha de ser... Bueno, no tot ha de ser revendre, no? Vull dir, es poden fer moltes coses. Aquí entraríem ja a l'upcycling... tots aquests temes que nosaltres no toquem. Però, bueno, qui vingui al challenge, que es poden apuntar, entrin a la web del FAT o del Museu del Disseny de Barcelona, s'hi poden apuntar, i allà, pues, no sé, ja ho veuran. És que no t'ho puc explicar, perquè si no té misteri.
No tindrà misteri, no? Però que l'objectiu, podríem dir, és que la gent prengui consciència de realment... tota la roba, no?
I les possibilitats que tens.
I les possibilitats
que tens com a creatiu... Això va enfocat per a estudiants de disseny. Les possibilitats que tens, vull dir, ja està fet tot. Vull dir, ja avançat tant material com per tornar a fer material, tornar a fer teles, sempre s'haurà de fer, per suposat. Si no, arribaria un moment que no hi hauria. Però hi ha suficient material com per fer propostes interessants, sense necessitat de produir.
Cada vegada creus que el consumidor és més conscient de tots aquests temes i els dissenyadors també busquen aquest altre valor, no només el disseny o la funcionalitat d'una peça?
Vull creure que sí. Jo vull creure que sí. No ho sé, no t'ho sé dir. Perquè a vegades aquesta societat funciona per impulsos, no? Per moments, no? Ara toca fer això, ho fem. No ho sé, no t'ho sé dir. Jo crec que sí i espero que sí.
Explica'ns també, no? La vostra botiga de roba física, on la teniu? I també com seleccioneu les peces que després veneu? No sé si ho feu una a una i també suposo que és difícil a vegades, no? Determinar el valor econòmic, no?
Sí, mira, la tenda, a veure, per ordre, la tenda està a Barcelona, a Arc de Triomf. A mi m'hagués encantat estar aquí a Sabadell, però era impossible, realment. Jo segueixo tenint el meu estudi aquí, a l'antiga indústria lanera, però la tenda ja està a Barcelona, Arc de Triomf. La següent pregunta era... Bueno, la tenda, molt interessant. Jo crec que és interessant dir-ho i s'ho mereix el Guillem. Guillem Salada, sabadellenc, també ens va fer la tenda. Bueno...
A més, fa poquet que la teniu,
sí,
no?
Sí, fa 3 o 4 mesos que vam obrir. També amb un disseny molt cuidat, parlar també del disseny industrial, recuperar peces antigues, catalanes, de disseny català... Bueno, aquesta història que ens interessa molt.
Aquests valors que us agrada, no?
Sí.
Tota aquesta filosofia.
I l'altra pregunta de posar el valor, això és una feinada increïble. Bueno, és que no... Jo sé que la caguem, eh? Vull dir, amb perdó de Déu, vull dir, jo sé que de vegades posem uns preus, perquè intentem que siguin uns preus molt sincers, molt baixos.
Ajustats, no?
Sí, vull dir, no fem el gran negoci, no? I jo sé que de vegades venem coses que ens les compren i ens les revenen. Jo això estic segur. Però intentem seguir aquest criteri, no? Que tothom pugui vindre i comprar sense mirar gaire el preu, no? Si li agrada una cosa, que se l'endugui. Òbviament, hi ha peces que valen el que valen, no? Ja ho miro i val el que val i no puc vendre a 3 si val 8. Però intentem que el preu sigui molt planer, que sigui tot molt sincer, que estigui bueno, que tothom ho pugui...
Que sigui assequible, no?
Sí,
perquè si voleu potenciar
si
precisament
no,
aquest mercat,
no
és perquè no sigui tan exclusiu, no?
No tindria gaire sentit, no? Una segona mà de luxe, que és una mica, que vull dir, ja va per aquí.
Avui dia hi ha
que
moltes,
ja va per aquí,
sí, sí, cada vegada més, no?
Sí,
segons quines
sí,
peces,
sí,
també, perquè suposo que en part també hi haurà col·leccionistes, no? Que voldran
tant, que
segons quin producte.
I tant, que ens escriuen, bueno, jo vull aquella samarreta que tens de tal banda... Bueno, ja ho veiem, eh? Jo ja, quan vaig a comprar, ja em trobo i això és una perla, vull dir, això ja ho veus.
Tu ja ho veus, no? Ja tens ja aquell olfacte, no? Ja saps,
sí, és que
el
bueno,
que agradarà.
Bueno, és una passió, no? Això, vull dir, no és d'un dia per l'altre.
Ja m'imagino. A més, també teniu un munt de seguidors, no? A Instagram, per exemple, més de 10.000 seguidors. Com s'aconsegueix això?
Bueno, fent una feina molt... Fugint una mica de la comercialitat, i potser educant, que no m'agrada, no, la idea d'educar, però compartint molta informació, creant un espai que no sigui de...
T'ensenyo
el meu...
promoció, no? No,
no
només
no,
promoció.
No t'ensenyo el producte, això, vull dir, si vols veure el meu producte, entra a la web, que ja ho tens. Prefereixo, crec que és més interessant fer una comunitat que comparteixi unes idees de com viure o estètiques, que... convertir-ho allò en un catàleg. Jo crec que és així com es pot fer avui dia una empresa.
I, per exemple, per als nostres oients que pensin quins són aquests missatges que compartiu, no? Aquesta informació, per exemple.
Bueno, doncs això cada setmana... Mira, la primera setmana, doncs, el dilluns em sembla que entra sempre, es penja algun dissenyador actual que ens interessa el que està fent. Els dimarts hi ha alguna notícia relacionada amb ecologia. Doncs, mira, no sé... des de l'aigua que es gasta per fer texans fins als camps de cotó, fins com s'implica la indústria amb les dones que hi treballen, etc. Els dijous es penja l'Style Icon, que parlem d'icones estètics que ens han influït, i així, anar rodant, anar fent. És una feina de ser una mica pesat, anar fent i anar fent.
Pica pedra, no?
Anar pica pedra. Però, bueno, mira, han sigut 2 anys, però ja estem en un lloc una mica Bé, jo crec que estem bé, no?
Home, esteu més... ben posicionats, 10.000 seguidors, jo crec que bé, no?
Jo crec que bé, sí. Tampoc vull dir... No, a mi no m'obsessiona això, eh? Vull dir, si fossin 1.000 i ja arribo, ja està bé. Però això va arribant, jo no li faig gaire això dels 10.000. Molta gent ve, eh? Hòstia, que tant 10.000 seguidors. Bueno, sí, està bé, però, bueno, això tampoc no vull dir... No porta enlloc, no?
Sí, sí, exacte. Digue'ns, però... també per què vau decidir crear doncs aquesta botiga física?
Bueno, la botiga física...
Ja funcionava tant, no?
Funcionava
la
online.
La botiga online?
Sí, funcionava perfectament online, però ens trobàvem que molta gent els hi costava, no?, de venir a Sabadell, i venien a Sabadell a provar-se la roba, perquè hi ha una història de que són prendes úniques, hi ha una, no hi ha més. No pots dir, enviem una talla més de pantaló, perquè és que, clar, no hi ha un i prou. Ens trobàvem que la gent volia vindre a provar-se la roba, a interaccionar, conèixer, compartir una mica, no sé, les seves inquietuds, i potser la tenda ens pot permetre arribar a donar això, no?, al nostre públic, que vinguin allà, que se sentin, que xerrem, que es mirin totes les peces, que se les emprovin, que es remenin, que tinguin una mica l'experiència també de trobar la peça. No, a internet ja les veus totes, allà has d'anar passant i dius, si he trobat això és l'hòstia, doncs vinga.
Totalment, i també doncs explica'ns una mica quin és el futur de tot aquest mercat, no?
Uau. No t'ho sabria dir.
Difícil, no?
No, si ho sapigués, potser tampoc t'ho deia. No.
També podria ser.
No sé el futur, no sé cap on va. Jo crec que les grans marques, les grans companyies que s'hi dediquen a la moda ja estan fent els primers passos, o, bueno, primers passos o segons, però vaja... Estan fent una mica estètica, no sé si va en sèrio, però sembla que ho estan fent. Uh-huh. Que van cap aquí, tant, no sé, des d'Inditex, H&M, totes aquestes grans companyies estan fent petits canvis, no? Semblen caminats cap allà, no? Cap a una indústria més sostenible.
Sí.
Bueno, i tot això.
I tot això.
I tot això que parlem.
Doncs, i a més, això es veu quan hi ha, doncs, per exemple, ara penso, doncs, a la 080, no?, d'aquest estiu, i ja hi havia moltes creacions, molts dissenyadors que anaven apostant, doncs, també per donar, doncs, aquest segon ús amb materials més reciclats, amb més consciència, no?, suposo que...
Sí, suposo...
En un altre nivell, no?
Suposo que és... Bueno, és que arriba un punt ja que és insostenible, no?, vull dir... Ja és normal que un dissenyador s'ho plantegi i digui, bueno, jo no puc seguir així. No es pot seguir així, és que és impossible. No és sostenible.
És insostenible, totalment.
És insostenible. Però ja no només, vull dir, encara que no tinguessis consciència, cap ni una, que fossis com una pedra, és que, vull dir, monetàriament serà impossible mantenir aquest sistema.
Clar, seria totalment, doncs, impossible mantenir aquest sistema, i esperem, doncs, que cada vegada... hi hagi, doncs, més propostes, no?, com la de Makeo. Per què aquest nom, per cert? Per què aquest nom de Makeo?
Ah, Makeo. Doncs Makeo... Bueno, en principi té dues lectures. Makeo comença... Ho trobem com una mica de barrio, no? Makeo. Això s'ha dit sempre. Ir Makeo. És una frase com molt...
Totalment, sí.
Molt de barrio. Però la nostra sorpresa ve quan ens posem a buscar etimologies de Makeo i resulta que és una expressió japonesa que es feia servir a Espanya als anys, bueno, al segle passat, i és una tècnica per retocar a mort mobles antics.
Què dius? Sí?
Sí, i és molt maco. Ens ho vam trobar i vam dir, pues, és que ja és perfecte.
Que bonic, no?
Sí.
Doncs una proposta que ens ha agradat moltíssim, Makeo, els trobareu a les xarxes, també, doncs, amb aquest ADN sabadellenc, amb tota aquesta conscienciació, aquests valors, doncs, per donar un segon ús a la roba que tots tenim a l'armari. Moltíssimes gràcies, Frank, i molts encerts en el projecte.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.